Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui ve marcada pel preacord tancat entre Benestar Social i les treballadores de la Fundació per la Dependència. La reunió d'avui matí entre les dues parts, el Tribunal d'Arbitratge ha finalitzat amb un avançament en les negociacions després que la Conselleria ha fet una oferta econòmica que s'acosta a les reivindicacions de la plantilla que reclamen l'equiparació salarial amb els empleats de l'IMAS. La vaga en el sector es pausa així fins dia 30, que tindran una nova trobada. En uns moments coneixerem amb més detall com s'ha produït l'acostament de postures en un dia en què estem molt pendents del Parlament, on per segona vegada aquesta legislatura Vox planteja que la cambra consideri derogar la llei de memòria democràtica de les Balears. El suport del PP avui pareix garantit i permetrà treure endavant aquesta primera passa abans d'entrar en el debat en si de la qüestió si es deroga o no la llei. Això serà més endavant. Un propòsit que rebutja frontalment la Plataforma per la Memòria, que avui ha tornat a concentrar-se. Ho han fet una dotzena de membres a les portes de la cambra per demanar al govern que es posicioni de la banda de les víctimes. La presidenta, Marga Proens, ha anunciat que l'executiu prepara efectivament un homenatge a les víctimes dels bombardejos republicans sobre la ciutat de Palma durant la Guerra Civil. Avui és dimarts, 21 d'octubre, i Iker Hernández és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la reclamació dels docents de la concertada per equiparar els sous amb els de la pública.
Una vintena de delegats d'USO s'han concentrat a les portes de la seu d'educació per demanar, entre altres punts, el cobrament del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021. La conselleria entén el malestar, però argumenta que la sentència judicial tan sols obliga a fer efectiu el pagament al professorat de l'escola pública.
Impuls econòmic a la llei ELA.
Un any després d'aprovar la norma, el Consell de Ministres ha aprovat la dotació amb 500 milions d'euros addicionals al desenvolupament de les mesures incloses a la norma, com la prestació de fins a 10.000 euros mensuals per pacient i una atenció 24 hores en els casos més greus.
A Menorca, habilitar el servei d'urgències de la zona de Llevant tindrà un cost d'1,3 milions d'euros. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, salut. Ha adjudicat les obres que han de permetre traslladar el servei de l'actual centre de salut del Sant Joan al centre de salut Verge del Toro. Les noves urgències de Mou ocuparan ara una superfície de quasi 500 metres quadrats, la qual cosa representa multiplicar per 7 l'espai actual. Amb aquesta obra es vol donar resposta a la necessitat d'espai que pateixen actualment les urgències de dalt Sant Joan, que tenen la població dels municipis de Maó, Sant Lluís i Es Castell, i que sumen més de 45.000 targetes sanitàries individuals.
A Eivissa, el bombeig d'aigües fecals de la ciutat, danyat per les tempestes, comença a funcionar amb electricitat. Les pluges varen afectar el transformador i funcionava fins ara amb un generador 24 hores. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Les inundacions van aturar el bombeig i durant unes hores les aigües fecals arribaren, per tant, a la mar. Per això es va posar en marxa un generador a Vila. Preocupa també el tanc de tempestes, molt important per evitar inundacions i també avaria. Recursos hídrics ha dit avui que calcula que no podrà funcionar amb normalitat fins d'aquí a 3 o 4 setmanes.
A Mallorca, els veïnats de Muro voten en aquests dies entre una vintena de propostes ciutadanes que s'inclouran dins els pressupostos de l'any que ve. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Cada resident té fins a divendres per triar tres propostes. És la primera vegada que es fa aquesta iniciativa al municipi, on l'Ajuntament invertirà un total de 120.000 euros una vegada acabi el procés de votació i es determini quines són les propostes elegides.
La imatge del dia avui és la de Nicolas Sarkozy acomiadant-se dels seus per entrar a la presó. L'expresident francès comença així a complir la pena de 5 anys imposada pel finançament il·legal de la campanya electoral que el va dur, recordem, a l'Elisi l'any 2007, amb doblers del règim llibi de Muammar al-Gaddafi. En parlarem a l'informatiu. Pel que fa als esports, Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
L'Illes Balears Palma Futsal s'ha retrobat amb la victòria.
Sí, l'equip mallorquí va guanyar el Noia per 11-6 a Son Moix. El partit, però, no va ser fàcil. El Palma empatava 3 en temps de descans. És el rècord de gols de l'equip mallorquí en un partit de primera divisió. En futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra el Llevant en l'alegria de la victòria a Sevilla. Això sí, Iago Barrasate ha començat pendent de 3 jugadors que avui encara no s'han entrenat en normalitat. El japonès Takuma Sano, Kumbula i també al lateral Toni Lato. I a la primera federació, l'OU d'Eivissa acaba de destituir el seu entrenador Paco Gémez. Tot i la victòria de diumenge per 0-2 contra el Múrcia, el president Amadeo Salvo ha apostat per un canvi a la banqueta.
Quant al temps, continua l'estabilitat a l'arxipèlag. Ampliem la previsió amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia. Temps tranquil i assoleat avui dimarts i no hi ha novetat a la vista a curt termini. És notícia avui la temperatura, per alta, respecte al que seria d'esperar en una segona meitat del mes d'octubre. La mínima, fins i tot han tingut registres tropicals, en el cas de les Pitiuses, cosa que ja va passar ahir. Destacam els 22, que no ha baixat aquí el termòmetre en el cas de Sant Antoni de Portmany, talment com si fos un mes d'agost. I la màxima, que encara no s'ha donat, però pot arribar a fregar els 27-29 graus a punts del ponent de Mallorca i també d'Eivissa. A Menorca i a Formentera, no pensant que s'enfili tant el termòmetre, però l'ambient serà igualment càlid per a ser un mes d'octubre i, de fet, se superaran els 25 graus, sobretot a punts del llevant de Menorca. Pel cel, res de nou, sol en general, avui cap vespre, amb qualque petit núvol prim decoratiu, i demà mateixa situació, tant pel que fa a la temperatura com a l'estat del cel. Tindran sol i ambient suau arreu de les Balears i el vent continuarà bufant de ponent. Pot tenir cop moderats i la situació marítima, sense ser complicada, sí que estarà alterada. En radars de forta maror, les zones podrien superar els 2,5 metres, de fet, a tota la costa exposada en aquesta direcció del vent.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La imatge s'ha repetit de nou a les portes del Parlament. Un grup d'activistes d'associacions memorialistes s'han concentrat a les portes de la cambra per reclamar que no es derogui la Llei de Memòria Democràtica de les Balears. Avui Vox torna a plantejar al Parlament per segona vegada aquesta legislatura que prengui en consideració la seva petició, és a dir, que s'elimini aquesta norma. Carme Moreno.
La Plataforma de la Memòria Democràtica ha interpel·lat directament el PP, el vot del qual és necessari perquè aquest tràmit tiri endavant, i reclama que es posicioni al costat, diuen, dels drets humans i de les víctimes. Una de les portaveus, Maria Antònia Oliver, recorda que el debat no és nou i que ara les dues formacions de la dreta es tornen a entendre, segura, volen posar fi a la llei que no ha generat protesta social.
Obliden això, el dolor que pot causar aquest procés. Només hi ha la intenció de derogar la llei, al marge dels efectes que tindrà aquesta derogació damunt els ciutadans i ciutadanes. Una llei que no ha estat protestada per ningú, que ningú ha dit res en contra, que s'ha acceptat per la societat mallorquina i balear en general amb molt bona predisposició.
Idò, això era a mig matí i en aquesta hora ja ha començat al Parlament el debat de la presa en consideració. L'Esquerra ha demanat fins al darrer moment al Partit Popular que es replantegés el seu suport, però els populars compliran amb el seu compromís amb Vox. Marta Puyalto, Cambra Autonòmica, bon dia.
Bon dia. La presidenta Proens ens ha acusat més per Mallorca de viure en el passat i, en canvi, de mantenir un silenci còmplice davant dels dictadors vius. Proens ha anunciat un homenatge a les víctimes dels bombardejos republicans sobre Palma, coincidint amb el 90 aniversari.
El dictador Franco se va morir abans de que jo i vostè nasquéssim, i l'únic que enxerren aquí cada setmana són els partits de l'esquerra.
Tant més com el PSIP critiquen l'acord amb Vox per derogar la llei, creuen que es trenca el compromís assumit amb l'Esquerra l'any passat i els acusen de mentir. Són Lluís Apesteguía i Pilar Costa.
Sí que volem que s'adoctrini en democràcia. Des del nostre grup parlamentari no volem un país on es cara al sol remix acumuli 5 milions de visualitzacions. Des del meu grup parlamentari el que volem és un país on ser feixista torni a fer vergonya.
Ens han traït, no a nosaltres com a diputats, sinó a tots els ciutadans de les Illes Balears, a les entitats, a la nostra terra. Per què? A canvi de què, senyora consellera?
El govern defensa que va complir amb el pacte amb l'Esquerra en el seu moment i recorda que la llei de fosses continua vigent i que se segueixen cercant víctimes de la guerra i del franquisme. És la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
La nostra obligació de tots, i que ens ocupa, és tornar la dignitat a les víctimes. I això és el que està fent aquest govern, malgrat a vostès els apessi.
Mentrestant, Vox treu pit perquè es derogui una llei que considera que imposa una part de la història. És Sergio Rodríguez.
És una llei absolutament injusta que nos dice cómo tenemos que pensar, qué podemos y no podemos decir, atenernos a consecuencias de multa, incluso de cárcel, ¿eh? Si nos atrevemos a ir en contra de las verdades históricas que ustedes manifiestan y a su historia de buenos y malos.
D'altra banda, el Partit Socialista s'ha abstingut en la iniciativa presentada per Més per Mallorca per pujar l'ecotaxa, que no ha tirat endavant. El PSIP ho ha fet, diu, pel compromís assumit amb el PP de dur la pujada de l'impost turístic a la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat. El portaveu Iago Negueruela ha demanat a la presidenta que mantengui l'acord.
Yo también hablo con los agentes sociales y le puedo asegurar que todos están a favor de que se suba el impuesto de turismo sostenible. Lo único que falta saber es si usted tendrá palabra aquí o lo tendrá la señora Cañadas de Montenegro con el señor Bauzá.
La seva proposta, con 744 propostes més, haurà de venir vostè, això sí que serà graciós, haurà de venir vostè a defensar-la a la mesa del pacte del qual vostè se va aixecar.
Josep Castells, de Més per Menorca, per part seva, ha acusat el govern de no tenir credibilitat.
Vostès no tenen cap autoritat per criticar les polítiques turístiques de l'anterior govern. I no només això. Sap què passa? Que és que no tenen cap credibilitat per fer polítiques efectives per aturar la superpoblació.
L'Esquerra creu també que la nova llei agrària, que ara és en exposició pública, turistificarà el camp i assegura que no s'ha consensuat. Un fet que nega el conseller del RAN, Joan Simonet, en resposta a l'ecosobiranista Ferran Rosa.
La seva no és una llei agrària, senyor Simonet, la seva és una llei urbanística, deixi d'encimentar el sol rústic, deixi de dur guiris i, senyor Simonet, se centri en treballar perquè els pagesos...
Moltes gràcies, senyor Rosa.
No suposa ni una sola plaça turística més a Balears. La llei, a més, no crea cap nova figura agroturística. Jo crec que les estades són una bona idea. Són una bona idea per diversificar els ingressos de les explotacions agràries. I una cosa li he d'elevar i reconèixer. Foren creats per vostès a la llei 2019, article 95 i 97. Per tant, no feien res que vostès no fessin.
Pel que fa al dret a l'avortament, la consellera de Salut assegura que a les Illes està absolutament garantit i que es treballa en el decret que regularà la llista d'objectors de consciència.
Gràcies, Marta Puyaldo, en directe des del Parlament. Hem arribat a les 2:12. Ho dèiem en portada, s'ha arribat a un principi d'acord al sector de la dependència que permet suspendre temporalment al Mancor la vaga indefinida. L'entesa beneficiarà els més de 800 treballadors i suposa que el personal de Mallorca i Menorca percebin més de 500 i 300 euros mensuals en funció de la categoria. D'aquesta manera, les nòmines del personal s'equiparan als que perceben els empleats d'Eivissa, els quals se'l blinda el plus de difícil cobertura. El pròxim dijous, 30 d'octubre, es tornaran a reunir al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per tancar l'acord.
Després de 6 dies de vaga i una reunió avui al TAMIP, la gerència de la Fundació ha sortit amb un preacord que inclou una millora salarial, també en la promesa que el pagament únic dels increments retributius acumulats des del gener d'enguany, que en un principi havia de ser en 3 anys. La presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació, Marina Martínez, ha dit que avui no han volgut tancar l'acord perquè Dependència no els ha concretat quan es farà efectiu aquest pagament.
En aquest preacord que hem arribat avui, s'igualen a tots els treballadors de la Fundació cobrant les mateixes quanties i en les mateixes condicions. Això trobem que és un gran avanç, tot i que ja t'he dit que ho agafem molt amb pinces perquè fins dia 30 no estarà signat.
La gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència, Cira Fiz, ha explicat que ara et cercarà la manera de fer efectiu el pagament el més aviat possible.
Lo que sí es cierto es que tenemos que buscar la fórmula, la vía para que se lleve a cabo cuanto antes, porque ellos querían que fuera ya y no sabemos si se nos va a dar la posibilidad o lo tendremos que aplazar a la nómina de diciembre.
D'aquí a uns 15 minuts estan previstes que comencin les assemblees informatives a tots els centres de treball de la Fundació per explicar aquest principi d'acord i també es manté la reunió de dilluns que ve amb la Conselleria de Benestar Social.
Més reivindicacions laborals.
Companys i companyes, no aturarem! Som la veu de la concertada!
Una vintena de delegats del sindicat USO s'han concentrat a les portes de la Conselleria d'Educació per reclamar l'equiparació dels docents de la concertada amb els de la pública. USO assegura que els mestres i professors de l'escola concertada cada mes deixen de percebre una mitjana d'entre 400 i 500 euros. El sindicat assegura que continuarà amb les mobilitzacions si Educació no escolta les seves demandes.
El sindicat USO, el majoritari a la concertada, reclama, entre d'altres punts, el cobrament del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021. El secretari de la Federació d'Ensenyament d'USO, Juan Carlos Lorenzo, diu que els docents de la pública ja han cobrat el 65% d'aquests retards pendents de la passada legislatura. Lorenzo també reclama la negociació d'un nou acord que millori l'actual.
La falta de consideración hacia los trabajadores y trabajadoras del sector concertado. Llevamos tiempo solicitando de forma reiterada y por las vías ordinarias la convocatoria de la mesa sectorial de concertada para poder iniciar la negociación, que en todo momento se nos dice con muy buenas palabras por parte del conseller, pero a día de hoy no tenemos ningún hecho concreto. Y tenemos las dudas de que esto realmente se lleve a realizar.
I entre les seves reivindicacions hi ha l'equiparació del complement d'insularitat amb els docents de la pública.
Educació entén el malestar dels treballadors de la concertada i assegura que és just que aquest col·lectiu de 4.000 docents percebi el retorn del 2,9%. Tot i això, detalla que la sentència judicial tan sols obliga a fer efectiu el pagament al professorat de l'escola pública.
La conselleria també diu que aquesta voluntat es traduirà amb una assignació dels recursos pressupostaris necessaris. De moment, però, no hi ha una partida tancada per als comptes de l'any que ve. També recorda que el docent de la pública ja han percebut en la nòmina de setembre el 65% d'aquest 2,9% que deixaren d'ingressar la passada legislatura. El cost total d'aquesta mesura ascendeix a prop dels 35 milions d'euros.
I encara una reclamació en l'àmbit educatiu. El sindicat AMPE reclama un pla de recuperació salarial per als docents enfront de l'increment continu de la inflació. En concret, exigeix un pla plurianual per evitar la pèrdua salarial amb un primer augment del 5% i també una revaloració autonòmica de l'IPC. Escoltem el president d'AMPE a les Balears, Víctor Villatoro.
El que demanam és pues, un pla de recuperació salarial plurianual amb una entrada ara mateix d'una pujada del 5% per compensar la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests tres darrers anys. A més, aquí a Balears, el tema de la inflació és greu.
Tot això quan UGT denuncia que tres de cada 10 treballadors públics de la comunitat autònoma són interins. Una xifra massa elevada per al sindicat que reclama al govern que cada any convoqui oposicions per evitar que la taxa d'interinitat es dispari. Avui mateix, de fet, el govern ha convocat les oposicions pendents dels anys 2022, 23 i 24. Es tracta d'un centenar de places públiques que surten a concurs.
La secretària autonòmica del sindicat UGT, Esther Bustos, explica que el darrer procés d'estabilització es va dur a terme per reduir la interinitat a la comunitat autònoma, que el 2021 era d'un 50%. Europa va marcar en aquell moment que la taxa d'interinitat no podia excedir el 8%. Superades aquelles oposicions, Bustos, aquell procés, volen dir, Bustos denuncia que ara la xifra se situa en el 30%. Declaracions a Iveta Ràdio.
Sí, a nosotros nos preocupa porque claro, esto se debe principalmente a dos problemas. Uno es que con el tema de la estabilización, pues al presentarte a unas oposiciones de diferentes administraciones, luego tú dejas una plaza para quedarte con la otra, la que más te interesa, entonces vuelves otra vez a crear interinidad.
Justos explica que fins al tercer o quart trimestre de l'any 2026 aquest procés no s'haurà resolt, la qual cosa, diu, allarga el problema.
L'Ajuntament de Ciutadella cerca acostar postures amb els veïnats d'Esplà de Sant Joan, la principal zona d'oci dels municipis, per tal d'intentar conciliar els interessos dels empresaris dels establiments amb el dret al descans dels veïnats. Axel.
Amb aquesta voluntat, aquest migdia, l'inspector en cap de la policia local, Diego Pastranes, es reuneix a l'edifici de la prefectura local amb representants de locals afectats, els veïns i també enginyers de les parts, en una trobada que comptarà també amb la presència dels regidors de policia, Pepe Capella, i de disciplina governativa, Esther Mascaró. Una trobada important per pacificar la convivència a la zona d'Esplà, especialment després de les darreres sentències judicials que obliguen l'Ajuntament a controlar els renous i l'incivisme en aquesta zona d'oci. La primera, del passat mes de febrer, en què un jutjat ha condemnat l'Ajuntament per la vulneració dels drets fonamentals i la immissió de sorolls als domicilis dels veïns dels carrers Santa Bàrbara i Sa Moradeta. I la darrera, aquest estiu, amb la resolució del jutjat contenciós nombre 2 de Palma, que condemna el consistori Ciutat Allenc a posar ordre a baixamar per controlar els renous dels establiments.
Mentrestant, els agents del grup de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil reforcen aquests dies la seguretat a Formentera, tot això després que el president va anunciar que reforçarien els efectius per retornar la normalitat i tranquil·litat perduda al poble de Sant Ferran des de fa uns mesos, segons denuncien els veïnats. És una informació d'Helena Trinidad.
Després que els veïns de Sant Ferran hagin denunciat la inseguretat que des de fa uns mesos es viu al poble de Sant Ferran i que el propi president del Consell de Formentera, Òscar Portas, anuncies que la Guàrdia Civil enviaria reforços per restablir la normalitat i tranquil·litat en aquest poble, en els darrers dies s'han desplegat a Formentera part dels reforços d'estiu destinats a Eivissa i Formentera. Des de la Guàrdia Civil, però, no han volgut relacionar l'arribada d'aquests efectius amb la situació d'inseguretat que s'ha donat en Sant Ferran. Recordem que els veïns han denunciat que hi ha un grup de persones que constantment es veuen implicades en baralles i conflictes i tenen por que finalment es pugui produir alguna desgràcia.
I a Eivissa la policia local estarà pendent dia 30 per desarticular el botellot per a infants i adolescents entre 11 i 19 anys que s'ha convocat per xarxes socials. Les multes les han d'afrontar els pares, un esdeveniment que el Consell d'Eivissa ha denunciat també a la Policia Nacional, Clàudia Roig.
El perfil d'Instagram des d'on s'ha fet la convocatòria continua obert, però no s'informa de la ubicació d'aquest botellot. Tot i això, la policia local d'Eivissa està prevenguda per desarticular-lo i posar les sancions pertinents als menors. Són multes de 1.500 euros per consum a la via pública que hauran de pagar els seus pares. Manuel Jiménez Roig és regidor de joventut de l'Ajuntament d'Eivissa.
Això ho van convocar pel dia 31 i ara ho han passat en el dia 30. L'han mogut de dia i nosaltres estirem pendents des de policia local per actuar com s'hagi d'actuar, perquè al final no hem d'oblidar que és una convocatòria per un botellón per menors d'edat, és a dir, no és que estiguem parlant de gent que tingui 24 anys, sinó que estan parlant de gent que pot tenir potser 11, 12, 13 anys, i això és molt, molt greu.
Preocupació també a la Federació d'Associacions de Famílies que lamenten la impunitat de la convocatòria per xarxes socials d'un acte delictiu. Pepita Costa és portaveu de la Federació d'Associacions de Famílies.
A nosaltres el que ens ofèn i d'alguna manera ens enerva més és aquesta impunitat i volem que es faci tot el possible per saber d'on surt exactament, perquè tal vegada el llenguatge fa pensar que darrere d'això hi ha menors, també. Hem de pensar que la provisió de lo que allí es parla hi té que haver altres persones darrere. Això ens preocupa i molt.
Les famílies reclamen, a més, la posada en marxa d'un pla insular de prevenció de drogodependències i el foment per part de les institucions d'un oci més saludable per als joves.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
L'actualitat avui passa per un nou crim masclista a l'estat espanyol. Una jove de 21 anys ha estat assassinada a punyalades per la seva exparella en un domicili de Madrid. La víctima estava en el sistema Biogen i el presumpte agressor tenia un ordre d'allunyament en vigor.
La dona havia presentat diverses denúncies contra ell i no era la primera vegada que l'home de 30 anys trencava l'ordre d'allunyament. Segons les primeres investigacions, el presumpte agressor va irrompre en el domicili on vivia la seva exparella i la va matar a punyalades. davant el nadó d'aquesta de només 15 mesos. Hores més tard, la Policia Nacional va detenir l'home a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz. Si es confirma com a crim masclista, ja serien 31 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Enguany, recordant que el 016 és el telèfon d'atenció a la violència masclista. No deixa rastre la factura, però cal esborrar-lo del registre de telefonades.
Mentrestant, a les Balears, l'Audiència Provincial ha condemnat un home per un delicte d'abús sexual en una menor. L'acusat, que va abusar de la seva neta de 7 anys, s'ha conformat amb una condemna de 2 anys de presó i 30.000 euros d'indemnització.
Els fets varen passar a Eivissa el mes d'octubre de l'any passat, mentre el condemnat es trobava de vacances a la casa de la seva filla. Segons la fiscalia, el condemnat va aprofitar el moment en què es quedava tot sol amb la seva neta per abusar de la menor. La menor, que va patir angoixa pel fet, va deixar per escrit algun d'aquests esdeveniments i després el padrí va confessar-ho davant la seva filla i després davant el jutge instructor.
A l'audiència també s'ha duit a terme un altre judici contra un home acusat d'abusar d'una nina de 12 anys. L'acusat ha estat condemnat a 4 anys de presó després de reconèixer que va cometre un delicte continuat d'abús sexual amb l'agreujant de convivència i penetració. La víctima era la filla de la seva parella. I nova informació rellevant també en el cas de la dona amb discapacitat que va ser violada durant més de 30 anys per tres religiosos a Palma. Els fets començaran el 1984, quan ella tenia 14 anys, tot i que la víctima no els va denunciar fins gairebé dues dècades després. Quan falten unes setmanes per al judici, hem sabut que s'ha incorporat una nova prova a la causa. És la telefonada a la víctima d'un dels causats.
Va ser el passat dia 7 quan un dels acusats va contactar de manera telefònica amb la dona, malgrat que la seva congregació li havia prohibit posar-s'hi en contacte. A la telefonada gravada no nega els fets en la conversa. Segons la transcripció, la víctima li diu a Luis Añorbe, un dels jesuïtes: recordes que hi havia dies en què en Fernando i tu em violàveu el mateix dia i que en tallàveu els mugrons? El querellat li respon literalment: record que una vegada tenies sang als mugrons. La prova ja és als jutjats i no està sotmesa al secret de sumari.
Ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres injecta 500 milions d'euros addicionals al desenvolupament de les mesures de la llei ELA d'atenció a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica. La normativa es va aprovar fa un any, però les associacions d'afectats i malalts es queixaven de manca de finançament. Amb aquesta aportació, el govern estatal pretén impulsar-ne la posada en marxa amb la destinació també de fins a 10.000 euros mensuals per malalt i atenció 24 hores en els casos més greus.
És una antiga reivindicació del col·lectiu juntament amb les ajudes econòmiques per donar una bona cobertura social i sanitària als malalts. A banda del finançament i la millora de les prestacions, es crea un nou grau d'afectació, l'anomenat grau 3+, per als casos més estrens. Espanya també comptarà amb 2 centres dedicats de manera exclusiva a la cura de les persones amb ELA, 2 centres que seran pioners a Europa. Estaran ubicats a Extremadura i Astúries. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustindú, ha destacat les millores en dependència en un moment polític complicat.
Por encima, bueno, pues de la confrontación y de la instrumentalización antipolítica del conflicto, pues el interés general se abre paso, y se abre paso bajo forma de ampliaciones del estado del bienestar, de mejoras de nuestro sistema de protección social.
Un dels protagonistes del dia avui és Nicolas Sarkozy, que ha entrat a la presó per complir la condemna de 5 anys per finançament il·legal. Aquest era el moment en què l'expresident francès sortia de casa seva, acompanyat per la seva dona, Carla Bruni, i la seva família. Abans de pujar al cotxe, que l'ha duit a la presó de la Santé pels carrers de París, ha estat aclamat per una gentada que ha anat a acomiadar-lo enmig d'un fort desplegament policial i mediàtic.
Sarkozy es converteix en el primer expresident de la història de la República Francesa que ingressa a la presó, una condemna de 5 anys després de ser declarat culpable de conspiració per recatar fons des de Líbia per finançar la campanya electoral del 2007 que el va dur a l'Elisi. L'exmandatari va apel·lar contra la sentència, però haurà de romandre a la presó mentre el resol el seu recurs.
Sobre les errades en les mamografies d'Andalusia, l'Associació de Dones amb Càncer de Mama, AMAMA, ha presentat avui una denúncia contra la Junta davant la Fiscalia. Demana que investigui d'ofici la presumpta ocultació de proves amb el retard dels cribratges.
Algunes pacients afectades per les errades en les mamografies denuncien que en els seus historials mèdics han desaparegut dades i proves o el nom del radiòleg. L'associació ho ha confirmat quan dones estarien afectades, però considera que la presumpta esborrada de dades podria constituir un delicte d'obstrucció a la justícia. A la vegada, el col·lectiu ha demanat una nova mobilització diumenge que ve.
Hi ha la crònica exterior pendents també del viatge del vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que ha arribat ja a Israel, per supervisar l'aplicació de l'alto al foc a la franja de Gaza. Durant la seva visita té previst reunir-se amb Benjamin Netanyahu. Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'aeroport de Palma recupera a poc a poc la normalitat després que els bancs de boira hagin provocat des de primera hora del matí retards generalitzats. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els procediments per a baixa visibilitat activats a primera hora han fet que les demores es vagin acumulant al llarg de la jornada. A primera hora del matí hi havia retards d'entre 30 minuts i una hora en la majoria dels casos.
Les veïnes de Muro voten en aquests dies entre una vintena de propostes ciutadanes que s'inclouran dins els pressupostos del 2026.
Cada resident té fins aquest divendres per triar tres propostes. És la primera vegada que es fa aquesta iniciativa al municipi, on l'Ajuntament invertirà un total de 120.000 euros una vegada acabi el procés de votació i es determini quines són les propostes elegides.
I malestar apoyant-se després que una empresa hagi projectat una planta per albergar bateries de liti per emmagatzemar en energia.
Es troba en sòl rústic, aferrada a una subestació elèctrica i envoltada de cases, moltes de les quals de lloguer vacacional.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Bon dia. Pues en aquestes hores trobam ja alguna de circulació lenta a l'autopista d'Andratx, a l'arribada a l'estonet de Gènova, també a la via de cintura en sentit aeroport, a la zona de les escoles, també trobarà alguna de circulació lenta fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. En aquesta via, la carretera de Valldemossa, a l'arribada a Palma també és bastant lenta en aquest moment. Per lo demés, ara mateix, circulació tranquil·la. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani, amb Iker Jiménez, amb Iker Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'aeroport de Son Sant Joan recupera a poc a poc la normalitat després que els bancs de boira hagin provocat des de primera hora del matí retards generalitzats.
Tot i això, els procediments per baixa visibilitat activats a primera hora han fet que les demores es vagin acumulant al llarg de la jornada. A primera hora, com deien, del matí hi havia retards d'entre 30 minuts i una hora en la majoria dels casos. Cada vegada hi havia més vols endarrerits i se n'han arribat a acumular una seixantena. La majoria d'aquells que tornaven a casa després d'unes vacances a Mallorca estaven resignats i entre qui partia a passar uns dies d'oci, molta il·lusió, tot i haver d'esperar una mica més del que es preveia.
No, per tant, no mos han dit res, però anem a Galícia.
Nosaltres mirem aquí i no ho sabem. Ara pujarem i esperarem. Anem a Madrid,
per anar a Càceres. I, bueno, un viatge de jovenetes, d'amigues. I sí, hi ha retard, hi ha retard.
A les 9 i quart. I no sabem ni quina hora partirem, perquè posa retrasat, no en tenim ni idea.
A banda d'aquesta qüestió de plana política, el Partit Socialista al Consell de Mallorca exigeix al president Llorenç Galmés que consensuï la llei de la Serra de Tramuntana a tots els grups i que la dugui immediatament al ple.
Així ho ha anunciat després de fer-se públic que el GOP presentarà davant d'ICOMOS una denúncia per la degradació progressiva d'aquest espai i per l'aprovació de noves normatives impulsades pel govern de Marga Proens que legalitzen projectes urbanístics i usos no permesos. A més, demanen que es deroguin les normes que permeten augmentar la urbanització i la massificació de la serra i que es preservi el paisatge. És el conseller Jaume Mateu.
Si en el final se fan lleis que tornen enrere de les proteccions urbanístiques, se fa lleis que fomenten l'especulació immobiliària, no se fa res per evitar la massificació i simplement s'emplea la serra tramuntana com un reclam turístic, aleshores el que estan fent és posar en perill tot aquest patrimoni i sobretot posar en perill tota la gent que hi viu des de fa molt d'anys.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Els veïnats de Muro voten aquests dies entre una vintena de propostes ciutadanes que s'inclouran dins els pressupostos del 2026. Cada resident té fins a divendres per triar tres propostes. L'Ajuntament invertirà en total 120.000 euros una vegada acabi el procés de votació i es determini quines són les elegides.
En concret, hi ha 21 propostes de temes molt diversos, com l'organització de rutes saludables, la instal·lació de fonts d'aigua, la millora dels carrers del centre històric i de les instal·lacions esportives i la construcció d'un rocòdrom. El procés de votació es va obrir divendres passat i es tancarà, com dèiem, aquest divendres i les propostes es triaran en funció dels vots obtinguts. Rafael Gelabert és el regidor de Participació Ciutadana de Muro.
Què passa? Que hi ha propostes que potser són per import de 15.000 euros, d'altres per 6.000, d'altres per 40.000. Quines executarem? Les que ens permetin aquest pressupost. És a dir, nosaltres ordenarem totes les propostes en funció dels vots obtinguts, en la qual ens denotarà quina és la prioritat de la ciutadania. I a partir d'aquí, fins a esgotar els 120.000 euros, són les accions que durem a terme a dins del 2026.
És la primera vegada que l'Ajuntament de Muro posa en marxa uns pressupostos participatius, un procés que va començar al març, quan els veïnats varen tenir 15 dies per fer les propostes, que varen ser una setantena en total. Després de passar pel filtre dels tècnics del consistori, varen quedar les 21 que es voten aquesta setmana.
Cada ciutadà pot emetre el seu vot per tres candidatures. Pot donar 3 punts, 2 punts i 1 punt. A les distintes propostes que hi ha. Ja vols dir que hi ha 21 propostes. I què farem nosaltres? Ordenarem totes les propostes en funció del número de vots.
Com dèiem, el termini per votar acaba divendres.
I a prop de Muro, a Pollença, concretament, malestar, perquè després que una empresa hagi projectat una planta per albergar bateries de liti per emmagatzemar energia. Es troba en sòl rústic, aferrada a una subestació elèctrica i envoltada de cases, moltes de les quals de lloguer vacacional.
L'empresa Atlàntica Energia Sostenible, amb seu a Sevilla, ha presentat un projecte per instal·lar en un solar de 3.000 metres quadrats 16 contenidors que dins acolliran bateries de liti per emmagatzemar fins a 40 megawatts d'energia. El projecte ha estat presentat davant de la Direcció General d'Energia perquè s'hi ha declarat d'interès autonòmic i ara està en període d'exposició pública. Els veïnats de la zona ja s'han començat a organitzar per presentar-hi al·legacions perquè la consideren una instal·lació perillosa en cas d'incendi i que pot ser molt contaminant. Demà al vespre ho exposaran en una reunió informativa al Club Pollença. Martí Marc és el batlle d'aquest municipi.
Està a la mà del govern. El govern en aquest moment està fent un tipus de decisions en temes de territori que jo considero molt discutibles i criticables. Per tant, nosaltres pensem que si nosaltres fem al·legacions hi ha tota una sèrie de sectors socials que estan en contra, és evident que tant el govern com l'empresa haurà de fer reflexionar sobre aquest tipus de cosa, tenint en compte que els arguments que s'adonaran i que s'estan estudiant són arguments rigorosos i serios i van a favor una mica d'un bé comú.
EMAI ha incorporat 3 nous camions recol·lectors a la seva flota per optimitzar la recollida selectiva porta a porta. Es tracta de vehicles que poden recollir a la vegada 3 fraccions de residus d'una manera més sostenible. D'aquesta manera, es millora l'eficiència del servei. La inversió total ha estat de 585.000 euros.
Els 3 vehicles estan equipats amb tecnologia de gas natural comprimit, fet que contribueix a una mobilitat més sostenible i silenciosa en els entorns urbans. Segons l'Ajuntament de Palma, també s'adapten millor als nuclis residencials i a les zones de difícil accés. Els camions es troben operatius des de fa ja alguns dies en els barris de l'àrea nord de la ciutat, on l'empresa municipal ha implantat la recollida selectiva porta a porta en zones com Son Sardina, Sagarriga, Son Espanyol, Establiments i Aixecà de la Real.
A 2:39, més qüestions. El Ministeri de Defensa ha demanat al Consell de Ministres que el camp de maniobres de Cap Pinar Alcudia sigui declarat zona d'interès per a la defensa nacional.
En el document que està en procés de tràmit es tracta de preservar aquesta propietat militar cedida en el seu dia per l'Ajuntament de qualsevol actuació que pugui afectar-ne l'ús. Així es pretén declarar com a zona d'interès per a la defensa l'espai que ocupa el camp i els 430 metres de carretera que l'uneixen amb el mirador.
I no deixem Alcudia perquè el Tribunal Suprem ha inadmès el recurs de cassació presentat per l'empresa Alcudia Mar que impugnava el tancament de l'hotel.
El Suprem confirma així, de manera definitiva i ferma, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears que deixa sense efecte l'autorització turística concedida el 2003 a l'hotel situat dins el port esportiu d'Alcúdia i ordena la seva clausura. El GOP reclama l'execució immediata de la sentència i el precinte de l'establiment.
Més qüestions. El passat dia 13 d'octubre, fa uns dies, l'Associació de Professionals del CIR de les Balears va comunicar que posava punt i final a la seva col·laboració amb el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Palma en el marc del cicle de circ de ciutat.
El motiu és que des de fa 2 anys l'APSIP manifesta el seu desacord amb la manera de treballar de l'actual director del Departament de Cultura de Cort, Rafael Brunet, per la seva manca de diàleg, diuen, coherència i respecte institucional.
I sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat avui més per Palma, que exigeix la dimissió del director general de Música i Arts Escèniques per la seva gestió en el cicle de circ.
La formació expressa el seu suport a l'Associació de Professionals del Circ de les Balears davant la seva decisió de trencar la col·laboració amb l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palma per la gestió del cicle de circ 2025. A més, denuncia el menyspreu del govern del PP a Cort cap al sector del circ i exigeix respecte institucional als artistes locals. És el regidor Miquel Àngel Contreras.
No pot ser que mentre el Partit Popular s'omple i s'aboca de cultura i de capitalitat europea tractin els artistes locals amb prepotència i desconsideració. Quan una entitat com l'Associació de Professionals del Circ abandona un projecte que ella mateixa va crear, és que el govern del Partit Popular ha perdut completament el nord.
Canviem de qüestió. L'Organització de Productors de Pesca on Mallorca Mar ha celebrat avui a la Llotja de Palma una jornada educativa per acostar l'ofici del pescador, però també d'altres tasques relacionades amb la pesca davant la manca de relleu generacional que hi ha en el sector.
És la primera edició d'aquesta jornada anomenada Pesca Felicitat, un projecte de Pesca Espanya, l'Associació de Productors d'Àmbit Nacional. Tot i que falten pescadors a la mà, sembla que això té solució perquè els infants que han anat avui a aquesta jornada ho han fet disposats a aprendre l'ofici, com ha explicat un d'ells, amb velocitat i calma. En qualsevol cas, han complit en l'objectiu de la jornada. Escolta'm Antonio Nieto, director de Pesca Espanya, i Pedro Mercant, president d'OPE Mallorca Mar.
Para que entiendan qué es esto de la pesca, qué salidas tiene y que alguna vocación se despierte dentro de unos años, ¿no?
Estimar la mà i aprendre les cosetes que du la pesca.
I un dels moments clau per al pescador és la venda, així de bé han entès, en què consisteix una subhasta de peix a aquests infants.
El peix sol dur la persona que paga més per ell. Si diuen, començant per 100, i aquest 100, un diu, jo vull 200, l'altre 300, l'altre 350, i els que paga més en el final del temps guanya.
Pues jo crec que m'han comprat aquest peix, era gran, era groc, i això tenia molta bona pinta. Se me feia la boca aigua.
Una jornada que potser ha servit perquè es despertin fins i tot algunes vocacions.
Pues jo m'agradaria ser mariner, perquè m'encanta el renou de la mà.
I a tu? Jo voldria ser biòloga marina.
I de ja ho dèiem, encara hi ha esperança perquè n'hi ha que en pocs anys de vida ja estimen la mà i somien el seu futur amb ella.
Darrers dos minuts d'aquest dia informatiu, la indicació geogràfica protegida sobrassada de Mallorca ha estat distingida amb el Premi Mercenatge i Patrocini als Premis Gastronòmics Mallorca 2025.
Concretament, a la categoria de promoció agroalimentària, el guardó reconeix el seu suport al sector, la defensa del producte local i la seva tasca de promoció a través d'aliances, formació i divulgació. El premi coincideix amb el 30 aniversari de la IGP.
Inca celebrarà dissabte una nova ruta d'etapes gourmet, serà el claustre de Sant Domingo, en el marc de la segona fira d'Inca.
Entre les 8 i mitja i les 11 del vespre, la capital del Reguer tornarà a ser l'escenari d'una altra edició, del Pecata Minuta, de Chefs Inn. En aquesta tercera edició es podrà gaudir de la creativitat gastronòmica en forma de còctel, amb 6 plats salats i 2 postres, cuinats en forma de tapes o petites racions que conformaran un menú de degustació únic.
Això serà dissabte, però avui hi ha una altra proposta, concretament d'avui hora baixa. Portals acull una nova edició de Talks, una cita dedicada al benestar i al creixement personal.
En aquesta segona edició, el protagonista serà el conferenciant i divulgador argentí Nicolás Apelt, especialista en desenvolupament humà, que oferirà una xerrada amb títol El potencial de la nostra ment, una trobada per descobrir com els pensaments, les emocions i les creences modelen la realitat i com entrenar la ment per conduir-nos a una vida més coherent i plena. La cita serà a les 6 de l'hora baixa a Portals Nous.
Amb aquestes dues propostes, dissabte Inca i avui hora baixa a Portals, arribam a les 2 i 45 minuts. Continua la informació aquí a Beta Ràdio Ara. Arriba tota l'actualitat esportiva.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tentol.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia de nou, Miqui Tous.
Bon dia.
Comencem amb l'Illes Balears Palma Futsal, que s'ha retrobat amb la victòria.
Sí, l'equip mallorquí va guanyar el Noia per 11 a 6 al Palau de Sant Moix. El partit, però, no va ser fàcil. El Palma empatava 3 amb temps de descans. Rivillos, Lucao, Fabinho i Ernesto, tots 3 en dues ocasions. Deibao, Lin, Machado i Mateus Maya van ser els autors dels 11 gols del Palma Futsal. És el rècord de gols de l'equip mallorquí en un partit de primera divisió. Escoltam el tècnic Antonio Vadillo i també el jugador del conjunt palmesà, Ernesto.
Creo que en la primera parte hemos estado muy bien. En el primer minuto y medio ya habíamos tenido 3 ocasiones, pero después de ponernos por delante del marcador hemos vuelto a tener 2 situaciones de pérdida en salida propio de un equipo como nosotros. Y después la segunda parte creo que hemos entendido muy bien el guión de partido. La energía, el querer sacar el partido adelante, también hay que darle mérito a eso al equipo, pero hay situaciones que nosotros tenemos que mejorar.
Claro que no podemos darle los 6 goles, pero ha hecho 11. Nosotros tenemos que enfocar un poquito más en la defensa, que esto puede decidir algunos partidos grandes que tenemos por la frente. Es muy necesario, muy importante volver a casa con nuestra afición y ganar de esta manera.
El contratemps del Palma va ser l'expulsió del porter Luan Müller. El brasilès perdrà el partit de dissabte contra el Movistar Inter. Aquest partidat es jugarà dissabte a les 8 i mitja a Sant Moix i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
El Mallorca, Miqui, ja prepara el partit contra el Llevant amb l'alegria de la victòria a Sevilla.
Sí, guanyar fa riure, això sí, Iago Barrasate ha començat pendent de 3 jugadors que avui encara no s'han entrenat amb normalitat. A la ciutat esportiva de Son Bibiloni ha estat la nostra companya Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, Miqui. De Taco Massano, de Marès Cúmbula i de Toni Lato, que encara no s'han recuperat de les seves lesions i que continuen fent feina al marge dels seus companys. Després del dilluns de descans, el Mallorca ha completat avui matí la primera sessió de la setmana per a preparar la visita del Llevant de diumenge a Son Moix. I ho ha fet amb 22 futbolistes exercitant-se a les ordres de Jago Arrasate i la resta del cos tècnic. En primer lloc, com sempre, han trepitjat la gespa els porters, Lucas Bergström, Leo Román i Pitch Cuellar, per mitja hora després fer-ho la resta dels seus companys que han començat l'entrenament amb exercicis de pilota. Des d'avui i fins dissabte, l'equip mallorquinista ja no descansarà fins diumenge en acabar el partit contra el Llevant, contra qui s'espera sumar una nova victòria que confirmi el bon estat de forma dels vermells. Recordant que pel partit de diumenge, Jago Arrasate recuperarà el mallorquí Antonio Sánchez després de complir partit de sanció. El Llevant a Mallorca es jugarà a les dues i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 12 del matí amb tota la prèvia.
Hem de dir que el Mallorca tanca la jornada 9 de primera a la 16a plaça.
Baixa una posició després que el València el superi gràcies al punt sumat ahir contra l'Alavés. Empat sense gols a Mendizorroza en un duel en què les millors ocasions varen ser per als del Cacho Coudet. Els vitorians són desens en 12 punts.
A la primera federació, l'AUD d'Eivissa acaba de destituir el seu entrenador, Paco Gémez.
Sí, tot i la victòria de diumenge per 0-2 contra el Múrcia, el president Amadeo Salvo aposta per un canvi a la banqueta, informa Dylan Marí.
Finalitza una etapa a camises, i és que l'AUD d'Eivissa i Paco Gémez han arribat a un acord per finalitzar el contracte del tècnic, tot i la victòria del cap de setmana passat davant del Reial Múrcia. La directiva d'Amadeo Salvo ha decidit finalment rescindir el contracte del tècnic cordobès. Tot indica que el seu relleu serà Miguel Álvarez, exentrenador del Villarreal B, que hauria arribat ahir a la illa i que podria ser anunciat oficialment a les pròximes hores. Álvarez compta amb una llarga trajectòria a la categoria, amb 7 temporades al filial Groguet i un ascens a segona divisió la temporada 2021. La seva arribada buscaria donar un nou impuls a un equip que, malgrat uns bons moments, no ha arribat a trobar encara la regularitat desitjada. Paco Gémez deixa la U d'Eivissa i ho farà com l'entrenador amb més partits dirigits en la història del club, amb 57 en total entre les seves dues etapes.
Jaume Mut és el nou entrenador del Porreres.
En substitució de Miquel Soler, el conjunt d'Esplà va anunciar ahir que l'exentrenador de l'Atlètic Balear serà el seu successor. El tècnic de Felanitx agafa el Porreres a la penúltima posició del grup 3 de segona federació, empatat en 5 punts amb la Societat Esportiva Eivissa i el València B. L'estrena de Mut a la banqueta porreranca serà precisament contra el filial valencianista aquest diumenge. Escoltam el nou tècnic del Porrera, Jaume Mut, i també el seu president, Guillem Ballester.
M'han posat davant un projecte molt il·lusionant, molt atractiu, i que crec que dins l'illa de Mallorca és que un entrenador més content ha d'estar per poder estar al cap davant.
La directiva vol fer qualque cosa, no sabem si acertarem o no acertarem. A lo millor no m'ha donat tan bon resultat com ho ha donat en Miquel aquests anys, perquè és d'agrair i d'admirar el que ha fet en Miquel per aquest club, però almenys donant la sensació, o crec que donant la sensació, de que la directiva fa feina perquè el Porreres quedi a segon rei.
I qui no està gens content és Miquel Soler. L'extècnic del Porreres ha parlat avui per IB3 Ràdio de la seva destitució.
Moltes emocions diferents, de ràbia, d'incredulitat, de moltes coses que és difícil d'explicar. De vegades s'ha de tenir un poc de memòria perquè, per sort, en el futbol no tot s'arregla en dobbers i en decisions dictatorials i que són difícils d'explicar com és aquesta.
I un darrer punt de futbol a la Champions. Avui comença la tercera jornada. El Barça rebrà l'Olympiacos quan falti un quart per les 7 i a les 9 del vespre l'Atlètic de Madrid visitarà l'Arsenal i a la mateixa hora el Villarreal rebrà a la Ceràmica el Manchester City de Pep Guardiola.
En bàsquet tenim jornada intersetmanal amb la disputa dels setzens de final de la Copa Espanya.
Els tres equips de Balears de primera FEB s'incorporen al quadre d'aquesta eliminatòria que juga a partit únic. El Clas Sant Antoni arriba des de la fase de grups. Aquests són els partits en representació balear. A les 8 del vespre, el Fiwi Palma rebrà la visita del Palencia. Escoltam el tècnic del conjunt mallorquí, Pablo Cano.
Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de enfrentarlo. Lo vamos a hacer como con responsabilidad profesional y con la motivación de lo que significa enfrentar un gran equipo como Palencia, pero nuestro objetivo es claro y es estar acá en primera fe.
I també a les 8 del vespre el Palmer visita la pista del Guipúscoa. Escoltam el tècnic del Palmer, Marco Justo.
Lo afrontamos con la misma idea y la misma filosofía que cualquier otro, ¿no? O sea, el rival o la competición a la que nos enfrentemos, el objetivo es el mismo, es seguir creciendo como equipo, seguir dando pasos hacia adelante y competir los 40 minutos, ¿no? Que es nuestro único objetivo.
A les 8 i mitja, l'Estia Menorca arrel la visita de l'Eima Coruña d'aquest partit. N'ha parlat el seu jugador, Adam Solà.
Alicientes hay. La Copa, bueno, es una competición diferente. Sabemos que es lo más importante de la Liga, pero bueno, son partidos que a todos nos gustan jugar y entonces vamos a estar preparados para intentar ganar. Creo que tenemos que quedarnos con eso, con las sensaciones de la primera parte, con saber que podemos jugarles de tú a tú, sobre todo contra equipos grandes como Coruña nos favorece. Todo puede pasar y ya hemos demostrado que podemos competir contra los equipos grandes también.
I també a les 8 i mitja el Sant Antoni juga a casa contra el Cantàbria. Escoltam el que ha dit a la prèvia d'aquest partit el jugador del conjunt eivissenc, Emil Stoilov.
Bueno, es un partido muy bonito de jugar, es un muy buen reto para nosotros, para ver dónde estamos. Vamos a competir contra un muy buen equipo del Eporo, pero creo que estamos demostrando bastante buen básquet por ahora. Creo que es cuestión de tiempo de ya acoplarnos todos bien y que crezcamos y seamos aún mejor equipo.
I acabam amb ciclisme. Fins a 4 balears participen a partir de demà al Mundial de Ciclisme en Pista que es disputa a Xile.
Sí, Xavi Canyelles, Joan Martí Bennàsser, Marga López i Albert Torres són els 4 ciclistes balears que ens representaran al Mundial de Ciclisme en Pista. Les balears són la comunitat amb més representants a la selecció espanyola en aquest Mundial. La competició començarà demà cap vespre, horari espanyol, i es disputarà fins al diumenge.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quan tancarem les llums d'aquesta escena...
Tallers, classes magistrals i l'esperat repte d'escriptura en directe, Slam de Dramatúrgia. Arriba la 7a edició de la Setmana de la Dramatúrgia.
Una cita marcada enguany per la paraula interseccions, un concepte que la directora de producció, Bel Albertí, considera que serveix per trencar un tòpic.
La idea de que el dramaturg sempre està tancat a una sala amb una copa de vi i que li ha de baixar la inspiració, no? Això sí que crec que ho estem canviant.
Per això, tal com explica la dramaturga Alba Vinton, prefereixen parlar d'una dramatúrgia oberta, dialogant.
La dramatúrgia no només és text o la paraula, sinó a tot allò que es construeix damunt l'escena. La llum, l'espai, el so, la composició, el temps...
Per fer créixer aquesta idea i teixir xarxa, l'Associació de Dramaturgs i Dramaturgues de les Balears organitza aquest petit festival obert a tothom, amb tallers i classes magistrals. Hi participen dues figures destacades, la directora de cinema i de teatre argentina, Lola Arias, i el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, Alberto Conejero.
Només puc dir que enguany la sang és molt jove. Ja està.
La Setmana de la Dramatúrgia se celebra a partir del 27 d'octubre a l'Espai El Tub de l'ESADIP i la Trencadora de Son Cervera. I escoltem la banda sonora de la pel·lícula Los Domingos, que inaugura avui la 14a edició de l'Evolution Mallorca International Film Festival. Durant una setmana es projecten més de 130 films i documentals seleccionats entre més de 1.150 propostes de 80 països.
Eso es serio, ¿eh? De la vocación.
Los Domingos és un dels títols de la secció oficial. Es projectarà durant la gala d'inauguració que comença a les 6 al Palau de Congressos de Palma. Aquell llargmetratge dirigit per Alauda Ruiz de Azúa narra la història d'Ainara, una jove que viu un conflicte familiar quan decideix seguir la seva vocació autèntica de ser monja en comptes d'anar a la universitat. Va guanyar la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià. Serà el tret de sortida a 9 dies dedicats al cinema fins a la gala de clausura en què lliuraran els premis. També es projectarà la pel·lícula Psicoterapia, protagonitzada per l'actor Steve Buscemi, que avui rebrà l'Evolution Icon Award com a reconeixement a la seva trajectòria. Lo que quiero lo
tengo sin perdón y sin... I Rosalía ja té enllestit el seu pròxim disc. Du Lux sortirà a la venda el 7 de novembre, però ja està en prevenda en format CD i també en vinil, que té una edició especial signada per l'artista. Com en ocasions anteriors, l'anunci ha vengut acompanyat d'una posada en escena a l'altura del personatge. Així, centenars de persones varen seguir el compte enrere projectat a les pantalles de Plaça de Callao a Madrid, just abans que hi es desvelàs la portada del nou disc. En ella apareix la cantant vestida de blanc amb una camiseta, que apareix una camisa de força. Somos dos loquitos, yeah. Son los que no chesan tuya. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 21 d'octubre. El Parlament acaba de fer la primera passa per derogar la llei de memòria democràtica amb els vots a favor del Partit Popular i Vox. La presa en consideració de la proposta ha rebut el rebuig de tots els grups d'Esquerra i del diputat de Formentera. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'Esquerra ha carregat durament contra la presidenta Proens, acusant-la d'incomplir la seva paraula i de blanquejar el franquisme, una decisió que creuen que marcarà per sempre el PP. Vox, que ha impulsat aquesta iniciativa, ha defensat que la llei actual imposa una visió única de la història, mentre que Govern i PP argumenten que la llei de fosses continuarà vigent. Són Sergio Rodríguez, de Vox, Pilar Costa, del PSIP, i la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas.
És una llei absolutament injusta, que nos dice cómo tenemos que pensar, qué podemos y no podemos decir, atenernos a consecuencias de multa, incluso de cárcel, ¿eh? Si nos atrevemos a ir en contra de las verdades históricas que ustedes manifiestan y a su historia de buenos y malos.
Ens han traït, no a nosaltres com a diputats, sinó a tots els ciutadans de les Illes Balears, a les entitats, a la nostra terra. Per què? A canvi de què, senyora consellera?
La nostra obligació de tots, i que ens ocupa, és tornar la dignitat a les víctimes. I això és el que està fent aquest govern, malgrat a vostès els apessi.
A l'exterior de la cambra, una dotzena de membres de la Plataforma per la Memòria s'han concentrat per demanar al govern que es posicioni de la banda de les víctimes.
Una altra de les notícies del dia és el principi d'acord al sector de la dependència que permet suspendre la vaga indefinida després de 6 dies d'aturada.
L'entesa beneficiarà els més de 800 treballadors i suposa que el personal de Mallorca i Menorca percebi més de 500 i 300 euros mensuals en funció de la categoria. D'aquesta manera, les nòmines del personal s'igualen al que perceben els empleats d'Eivissa, als quals se'ls blinda el plus de difícil cobertura. El pròxim dijous, dia 30 d'octubre, es tornaran a reunir al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per tancar aquest acord. Marina Martínez és la presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació per a la Dependència.
En aquest preacord que hem arribat avui, s'igualen a tots els treballadors de la Fundació, cobrant les mateixes quanties i en les mateixes condicions. Això trobem que és un gran avanç, tot i que ja t'he dit que ho agafam molt amb pinces perquè fins dia 30 no estarà signat.
Benestar Social diu que ara se cercarà la manera de fer efectiu aquest pagament el més aviat possible.
Impuls econòmic a la llei L amb ajudes directes als pacients.
Un any després d'aprovar la norma, el Consell de Ministres ha aprovat la dotació amb més de 500 milions d'euros addicionals al desenvolupament de les mesures incloses en aquesta norma, com per exemple la prestació de fins a 10.000 euros mensuals per pacient i una atenció de 24 hores en els casos més greus. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
Por encima, bueno, pues de la confrontación y de la instrumentalización antipolítica del conflicto, pues el interés general se abre paso, y se abre paso bajo forma de ampliaciones del estado del bienestar, de mejoras de nuestro sistema de protección social.
I la imatge del dia avui és la de Nicolas Sarkozy acomiadant-se dels seus per entrar a la presó.
L'expresident francès comença així a complir la pena de 5 anys imposada pel finançament il·legal de la campanya electoral que el va dur a l'Elisi el 2007 amb doblers del règim libi.